Arribats a aquesta hora del matí, aquesta hora que, com sabeu, és intraintempestiva i plàcida, plàcida per tota aquella gent que tot just esteu obrint un ull i penseu, mira, encara tenim tot el diumenge per construir, intempestiva per aquells que estan tornant ara o estiguin fent camí de casa seva després d'una llarga nit ociosa o de cultura o de vés a saber què, fins i tot de feina, a les tantes de la matinada. Bé, aquesta hora que és intempestiva i plàcida és l'hora que aprofitem des del Via Lliure desplaçar-nos a un raconet que ens encanta, que és un, com sabeu, un carreró empedrat d'una ciutat que no hem volgut revelar mai exactament on es troba del mapa, al final del qual, d'aquest caminet empedrat, hi ha un edifici sense pretensions massa importants, ni arquitectòniques ni artístiques, al darrere del qual, o a l'interior del qual, hi ha una quantitat ingent de meravelles. És el basar de les sorpreses i a la porta sempre hi ha atent el nostre caminar sempre amb un cert atrafegament, Albert Beurlegui. Com estàs, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi.
No, és que sempre arribem... La sensació que sempre arribem tard,
sí,
Albert,
sí,
ja està.
Sí,
tu no,
jo
perquè tu sempre hi ets, però...
Des d'un quart, jo penso que des d'un quart sí que... Jo sé que mai vindré a un quart, però això és allò del per si de cas...
Sí, sí, doncs, que no sigui avui el
això
dia
mateix,
que...
Sí. Perquè queda molt lleig que arribis a un lloc que representa que t'estan esperant i hagis de trucar al timbre, no, vull
sí,
dir, escolta,
sí.
Aquí, ja saps, a la porta sempre esperant-te.
No, no deus haver arribat mai tard enlloc, no, tu, Albert?
Procuro, alguna vegada sí, home, segurament que...
I ho recordes
però,
com un
ho recordo
com un
sempre amb un
infern, neguit, no?
A mi m'angoixa moltíssim arribar tard als llocs, moltíssim, eh? Encara que em diguin, bueno, sobre aquesta hora, perquè aquest concepte relatiu de sobre aquesta hora,
sí.
Per mi és taxatiu. Si es diu una hora, és aquella hora, perquè a mi em passa sobretot amb les conferències, no? Allò que diuen, no, aquells 10 minuts de cortesia.
10, ara ja són 10, abans eren 5.
Bueno, entre
5,
5 i 10,
ja
depèn dels
10.
Llocs, són entre 5 i 10, eh? I llavors, clar, no, escolta, si s'ha quedat una hora és aquesta hora, i llavors els que procurem, diguem-ne, regir-nos, diguem-ne, de manera puntual, perquè, en el fons, no ens enganyem, el temps és el més valuós que tenim,
sí.
I no podem perdre, i per tant, escolta, ja que hi som, doncs apa, comencem, clar que sí.
Va, doncs el que farem serà revisar les cartes, a veure què és el que hi ha.
Correcte, mira, llegim dues cartes, recordem, són encara del mes de novembre, ja vam passar el Nadal, recuperem dues que són de mitjans de novembre. La primera ens arriba, doncs mira, des de Lloret de Mar, i ens la remet un oient que es diu Frederic Gui. Obrim el seu sobre, que és un sobre tamany cartilla, i de dins extraiem una carta manuscrita on podem llegir el següent en majúscules. Diu així, Lloret de Mar, 3 de novembre del 2023. Benvolguts, Beurlegui i Bundó. En primer lloc, us demano disculpes per la meva cal·ligrafia, però sóc un esquerrà frustrat, d'aquells que de nen encara lligaven la mà a l'esquena per escriure amb la dreta.
Ostres.
Sí. Fa una setmana se'm va casar la meva filla gran, i això m'ha fet reflexionar. Aquella nena de rínxols d'or que semblava que només fa uns dies corria al meu voltant i escoltava amb baladira les meves històries ja és tota una dona, i jo ja tinc més passat que futur. Miro enrere i veig tot el que he fet i aconseguit, que no és poc, però sempre et queda la mancança del que no has fet i del que probablement no faràs mai. En aquests moments de la vida, tot i encara tenies esperit emprenedor i rebel, també m'agrada trobar aquells moments de solitud i gaudi personal, moments com els que vosaltres ens regaleu a tots els oients cada diumenge quan despunta el dia. Gràcies per aquesta petita joia. Atentament, Frederic Guic.
Que bé.
Des de Lloret de Mar. Caram, quina carta més maca, no?
Sí, oi? Des de Lloret.
Ostres, això que diu de la filla és que és ben cert, això, eh? Vull dir que jo que, per exemple, a veure, el meu Marcel té 7 anys, però jo el veig grandiós, jo.
Sí,
jo el veig... I l'altre dia, a més, bueno, ja fa uns quants dies, hem fet un pas molt important en la vida de... o en l'educació, diguem-ne, sentimental de qualsevol persona, que és ensenyar-lo a anar en bicicleta. I quan ensenyes algun nen a anar en bicicleta, en el fons ja li estàs donant bé, un reducte de llibertat que, evidentment, és només una petita passa, eh? Un petit granet de sorra, però que s'anirà fent cada vegada més gran. I sí, evidentment, és d'aquelles coses per pensar-hi.
Totalment. De fet, el dia
doncs
que... hi ha un dia... I per mi hi ha un dia clau, que és portar-los a l'escola per primera vegada.
Ah, bueno, no.
Que és la sensació de que ja no tens el control sobre res.
Sí.
Has deixat de poder dominar.
Bueno, però és que, a més, la gent diu dos nens, eh? Però els pares, què?
Home!
Jo, el primer dia, de veritat que... bueno, se m'havia posat tot un seguit de granets de sorra als ulls, eh? Vull dir que...
Ai, senyor.
Bé. No, va ser horrorós, El primer dia del Marcel al col·legi, el del Genís encara, però el del Marcel va ser horrorós. Però horrorós,
Ai,
però, en fi,
senyor.
És aquelles coses que... Va, mira, i la segona carta, tenia moltes ganes d'obrir-la, perquè, a més, és un paquet. Un paquet, ja veus, mira, bastant voluminós, d'una forma més o menys quadrada, de dins... Espera, anem a treure'l, perquè és que, a més, està com molt lligat, això... Mira, tot uns quants llibres hi ha aquí.
Hi ha llibres aquí dintre.
Sí, sí. Ota, mira, llibres infantils.
Carai.
A veure, que hi ha aquí, mira. A veure, llibres pels més petits. El gat Roc celebra el Nadal. El gat Roc ja fa videotrucades.
Gat Roc.
El gat Roc viu Sant Jordi. Llavors, llibres, princeses insòlites, princeses de...
Caram. Carai.
A veure, mira, de dintre teníem... Ota, mira, aquí una doble carta, mecanoscrita. Podem llegir Badalona, 12 de novembre del 2023. Benvolgut, Savi Albert. Em decideixo escriure per posar el meu gra d'arena en la desactivació del pluricocat i per evitar l'aparició d'en Mr. Hyde Plorategui. Ho faig precisament el dia en què s'ha parlat de la mandra i, tot i que reconec que és agradable deixar-se endur per ella i escoltar-vos des del llit, no és aquest el motiu bàsic per fer-ho. Fa molt temps que ho segueixo i considero que Via Lliure és el millor programa que es fa a hores d'ara a la ràdio amb molta diferència. Soc periodista i escriptor, bona part de la meva vida professional l'he passat a la ràdio, un mitjà que em continua apassionant, amb totes les forces, i sóc hereu d'aquella època on els programes no estaven lligats a la dictadura ferotge de les audiències, i podien durar fins i tot mitja hora i que els seguies encara que no t'interessés especialment el tema, perquè eren un prodigi d'imaginació, de sorpreses i de creativitat. Doncs bé, crec honestament que Via Lliure és ara per ara el que millor manté aquelles essències que fa que escoltar la ràdio sigui un plaer i un exercici d'intel·ligència i, sobretot, de personalitat. I no només una obligació per mantenir-se al dia. M'agrada la complicitat que teniu i aquesta capacitat, pròpia només de la ràdio, de fer volar la imaginació amb la veu i els sons. Confesso que, tot i que no em puc queixar, m'hauria agradat treballar en un programa així, màgic i enriquidor, que us escolto amb una barreja d'admiració, d'enveja sana i nostàlgia, i que m'encantaria formar part d'una creació tan genial com és la tertúlia de patates, que dona categoria de transcendència a fets quotidians i ho fa amb sentit de l'humor, amb gràcia i amabilitat. I ja posats, també confesso que més d'una vegada m'he plantejat escriure al Besar, però sempre ho he acabat desestimant fins que un dia l'Albert va parlar del Lacre i se'm va despertar un grapat de records d'infantesa. Soc nascut a Reus i el meu pare va ser cap de carteria Correus i jo mateix, mentre estudiava, també hi vaig treballar durant uns estius. Potser per això la meva relació amb les cartes és viva i càlida, però l'espurna que ho va engegar tot va ser precisament la del Lacre. De petit acompanyava sovint el meu pare a la feina. M'agradava veure com els seus companys classificaven les cartes per barris, carrers i cases abans de repartir-les i com el meu pare s'encarregava de verificar les saques plenes de cartes i paquets que s'enviaven a d'altres destinacions. Saques que es tancaven amb un precinte metàl·lic i amb un lacre. Es cremava la barra damunt del cordill i s'hi posava un segell que no s'havia de trencar i que garantia la inviolabilitat de la correspondència. I si de cert que a la casa familiar encara hi ha una barra de lacre i el segell original i que això no volia escriure abans perquè volia fer-vos arribar una carta tancada amb un lacre dels anys 70. I com que encara no l'he trobat, doncs tot s'anava dilatant en el temps. Finalment m'he decidit a fer-ho sense lacre i motivat pel pluricó, però ho faig amb la promesa de tornar a escriure al Besar quan
mira,
els trobi.
Oh, que bé.
També us envio uns petits regals que suposo que agradaran a l'Oriol i a l'Arnau, els fills del Xavi.
Ah, els
com que conec
aquests.
Els vostres endarreriments, mira. Doncs mira, els llibres aquests. Com que conec els vostres endarreriments a l'hora de llegir cartes, agafo el ventall que va del Nadal al Sant Jordi i així segur que l'encerto. L'un és el gat Roc, un gat que fa màgia que hem creat amb la dibuixant Núria Coll, i l'altre són històries de princeses i prínceps, diguem, molt poc convencionals. Res, tanco la paradeta i no us dono més la brasa. Seguiu així, fent les coses amb professionalitat, perfecció, neguit, passió i personalitat. I nosaltres seguirem somiant sempre al vostre costat.
Arai, noi.
Postdata. Malgrat tot, encara no he perdut del tot la fe d'arribar a fer alguna cosa prou destacable o interessant com per poder ser entrevistat al Via Lliure
algun dia.
M'encantaria. Gràcies per ser-hi. Una abraçada. Doncs mira, en Jordi Cervera, des de Badalona.
Doncs quina carta, noi. Tan bonica, tan elogiosa, ara ja no passarem per la porta, per tant, intentarem evitar-ho.
No et sembla que podíem acabar el Besar avui?
Sí,
ja,
no.
Vull dir que ja ho tindríem
així. Ara has de fer la feina, Berlegui, que de moment només t'han cantat floretes, això no pot ser, tampoc. Sobre això, un agraïment immens al Jordi Cervera per aquesta carta tan preciosa i, evidentment, que els hi farem arribar a les criatures també aquest gat Roc. que té tan bona pinta. Des d'aquí, moltíssimes gràcies a tant al Jordi, des de Badalona, com al Frederic, des de Lloret, i a tota la resta de gent que ens seguiu escrivint cartes tan boniques com aquestes. Ho podeu fer a l'adreça habitual, sabeu que és el Via Lliure, el Basar de les Sorpreses, Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona, i com és habitual, un cop l'Albert les llegeixi per antena, el compromís és de respondre-les una per una als oients. Bé, anem a mirar el Berlegui Express, que se'ns està
sí,
fent tard.
Avui tenim... Això mateix,
va,
sí, tu. Escolta, va.
Giro cap
va,
aquí, fàcil, hi ha bandereta, sí. Avui... Sí. Home, però aquesta...
Sí, home, sí.
Que és la bandera més famosa del món, no? Barres i estrelles.
Bueno, clar, sí. Efectivament, sí.
Avui, que avui, és la... mira, les... avui és la Super Bowl.
Ah, sí?
Sí?
Ah, mira.
I avui aquesta bandera, perquè no estarà allà, hi ha, a més, el cant, el, bueno, l'himne dels Estats Units, aquestes coses que fan els americans.
Sí, 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 sí.
No anirem pas a la Super Bowl? Sí.
No, no. Ah. Et garanteixo que la Super Bowl a mi això em supera, eh? Va, avui he de fer les Amèriques i a anem a la tercera ciutat més gran del país,
sí?
I al segon centre financer i industrial més important dels Estats Units, després de Nova York i Los Angeles respectivament. Estem parlant de Chicago, que està situada a la part central oriental del país, a l'estat d'Illinois, va ser fundada l'any 1837, té una població de la seva àrea metropolitana de més de 10 milions d'habitants. A veure, jo diria que, malgrat aquestes dades, no ens enganyem, jo diria que per molts de nosaltres, jo primer, els únics referents que tenim d'aquesta grandiosa ciutat possiblement sigui el Tintín Amèrica...
Pot ser, pot ser.
I els gàngsters dels anys 30, sí, mitificats a través del cinema i de la cultura popular.
T'anava a dir aquesta segona part més aviat, sí, sí.
Va, el nostre punt de partida és molt més mundà, és molt més anecdòtic. Marxem al barri de Roscoe Village. Som-hi, abriga't, sí? que fa fred allà,
gràcies.
Sí?
Doncs parc a posar,
doncs, apa,
en Urac.
Som-hi.
Que fot fred, Albert, de veritat,
sí,
eh?
No, sí, sí.
Sort de l'anorac, eh? Mare de Déu, senyor.
A quarts d'una de la matinada, eh?
Però on van? Que... on van amb tanta gent al carrer, per favor?
Noi, és que, mira, no diuen de Nova York de la ciutat de Never Sleeps? Doncs mira, aquí deu ser més o menys igual, eh? Vull dir que... I això que anem a Roscoe Village, que està a tota la part, diguem, septentrional de la ciutat, que és un barri... home, es diu que és bastant tranquil, no ho sembla, eh?
Jo no ho acabo de veure, clar, eh? Però bueno, serà un dia complicat avui.
Que està situat en un dels canals de la ciutat i que fa pocs anys va ser restaurat i que actualment, diguem-ne, que atrau molts turistes.
I per què som aquí, en aquest barri?
Doncs, mira, fa uns dies un dels seus habitants es va adonar que a la vorera d'un dels carrers, que no hi podem anar-hi, perquè sóc que està tallat en trànsit per unes obres, però un dels seus carrers, que és concretament el 1900 de Roscoe Street, hi ha una empremta a l'asfalt, una empremta en forma de rata.
De rata?
Sí, de rata. A veure, en realitat és la marca amb la silueta d'un rosegador, tot i que alguns apunten amb un cert aire poètic que potser no és un rosegador, és un esquirol, eh? Vull dir que no és una rata, sinó que és un esquirol, i que probablement, doncs mira, devia quedar atrapat quan van asfaltar el carrer.
Ai, pobre.
Però això sí, sí, s'ha passat molts anys sense que ningú s'hagi fixat, fins que algú, evidentment, ho va penjar a les xarxes i llavors, evidentment, ja tothom on se n'ha adonat d'això.
L'exèrcit d'Instagramers cap a Roscoe Street i tot això, de, bueno, en fi...
Correcte.
Que tu els rosegadors no et fan gaire il·lusió, em sembla, eh?
No, especialment em fan fàstic, eh? Vull dir, ni angúnia, eh? Vull dir que
no?
Jo em fa més les paneroles, per exemple, sí que em fan una certa angúnia, eh?
Calla.
Però les rates no... A tu sí o no?
Home, una mica, la veritat.
Sí,
depèn de la mida, també.
Això també, sí, sí.
Un hàmster l'acceptem, un ratot d'aquests de dos pams, mira, si de cas que vagi a un altre puesto.
Doncs mira, després de pujar-ho això a xarxes, ja podeu imaginar què ha passat, no? El lloc que ha estat batejat com el Chicago Rat Hole ha sortit a tota mena de mitjans, la gent s'hi fa fotos, i han deixat ofrenes de tota mena, que inclouen trossos de formatge, monedes, fins i tot cigars cubans...
Però què dius?
I hi ha hagut fins i tot un intent de vandalització quan han intentat tapar el forat, que ja ha estat per ser reparat... Bé, avui està considerat, allò és un dels referents imprescindibles, allò d'un must, si es vol conèixer la ciutat, així coneixent d'entre moltes cometes, no? Bueno, un veritable fenomen que també demostra la poca feina que tenen alguns, no ens enganyem, però que això ens inspira per un nou Basar de les Sorpreses, el que fa el número 338, que dedicarem doncs això, aquesta empremta. Avui la lletra P, la P de petjada. Thank you.
Home, d'aquesta petjada tan, tan mundana, per entendre'ns, de la rata de o de l'Esquirol o del que fos aquí, en aquest carrer de Roscoe Street, és veritat que, més enllà de la pura qüestió física d'una petjada, té molts més aspectes i és bastant poètic, també, de la petjada. No? I des d'un punt de vista metafòric té moltes excepcions, no?
Va molt més enllà del sentit estricte del terme. No entenem només la impressió que deixa algú quan camina o quan corre, sinó que abraça un sentit, diguem-ne, que podríem resumir com el rastre o la influència que deixa algú, no? El record, el llegat o fins i tot la seva influència. A nivell popular, jo diria que associem les petjades a un tòpic del gènere policíac, no? I ens cap a Sherlock Holmes, de torn, amb la seva lupa, resseguint les empremtes deixades a terra, però hi ha moltes altres excepcions. Parlem de la petjada digital, que és el rastre que deixem quan fem servir internet, la color, l'impacte que causem al planeta amb la nostra activitat, o la genètica, que és el que distingeix individus d'una mena espècie utilitzant l'ADN. I veus, mira, ara se m'ha vingut al cap un record infantil que està una mica relacionat amb això, que no són les empretes sinó les patades. No sé si tu també t'ho deien. Les patades.
Patades?
Patades. En deien patades, sí. Quan eres petit i la mare o l'àvia fregava la casa, en uns minuts no podies entrar a l'habitació que s'havia fregat, per no deixar, el que deien, per no deixar patades.
Patades?
A mi en deien patades.
No ho sé, a casa meva en deien petjades,
Doncs mira, en deien patades. I era curiós, perquè durant una estona, aquell lloc era un lloc prohibit, no podies entrar, i era just quan tenies més ganes d'entrar a l'habitació.
Això és tremendo, diguem-ne que la psicologia individual, quan et diuen, no, aquí no pots entrar, fa una hora i mitja que no has entrat al menjador, o a la cuina, o on sigui. Però llavors de cop, hombre, ara em ve de gust allà, cap allà.
Just en aquell moment,
I les petjades del fregat són tremendes,
De petjades sempre, evidentment, n'hi ha hagut. Coneguem, per això, la que possiblement és la petjada més antiga, però també la més moderna, la que hi serà quan nosaltres ja haguem marxat.
Bé, clar, els arqueòlegs comencen a buscar petjades per tot arreu. La més antiga humana, per entendre'ns, perquè les animals suposo que la podríem veure més antigues encara, però la petjada humana més antiga d'on és?
Més antiga conservada, perquè en el fons, clar, les petjades el que tenen és que, clar, la seva durada és molt limitada, no? Doncs mira, la petjada d'Homo sapiens més antiga del planeta ens hem de remuntar per trobar-la fa uns 153.000 anys aproximadament. Per tenir una mica una referència, perquè a vegades amb això dels anys a vegades ens acabem perdent, Egipte, allò per trobar, diguem-ne, un símil, diguem-ne, de civilització, diguem-ne, a nivell popular, la més antiga que coneixem, tot i que no ho és, però no. La més antiga, diguem-ne, que ens ve al cap, comença a construir les seves piràmides fa uns 4.600 anys. Doncs hem de multiplicar aquests 4.600 anys, que són els que ens han transcorregut, que no deixa de ser, diguem-ne, una mica la història de la humanitat, doncs per 33. 4.600 per 33, i tindrem una aproximació de quan va ser feta aquesta petjada, que va ser trobada l'any 2020, fa, per tant, uns 4 anys, a l'oest de la ciutat de Knysna, que està a l'extrem més meridional de l'Àfrica del Sud. Té 24 centímetres de llarg, i algú, doncs això, algú fa 1.530 segles, va caminar per una zona que immediatament després va quedar enterrada i preservada en un procés, diguem-ne, de fossilització que ha fet que algú hagi pogut arribar als nostres dies i la pugui descobrir.
De petjades antigues, ja n'hem anat a la més antiga, 150.000 anys. Volies anar a la moderna, m'has dit, no?
Sí, i ara fem la moderna, fem una mena d'elipsi, com va fer Stanley Kubrick el 2001, ens situem ara el 21 de juliol de l'any 1969, quan l'Apolo 11 arriba per primera vegada a la Lluna, amb tres astronautes, Neil Armstrong, Edwin Aldrin i Michael Collins. Aquest dia es fotografia una petjada d'Aldrin, que segons es diu estarà allí per sempre més, ja que no hi ha vent al nostre satèl·lit que les pugui esborrar. Per cert, fa uns quants anys va sorgir una teoria conspiranoica que afirmava que tot allò de la Lluna havia estat un muntatge.
Bueno, encara, encara
el senyor Marcelí Virgili és un dels més defensors detractors del respecte.
Oi tant, encara hi ha una pila de gent que ho defensa, que l'home no va arribar a la Lluna.
I un dels arguments que s'utilitzava precisament era aquest, que l'empremta fotografiada no corresponia amb la sabata del trajo, però sí que és cert que aquestes botes portaven una protecció especial que es va deixar allí, a la Lluna, amb d'altres objectes per tal que la tornada a tot plegat passés menys. Ja veus que l'home va a la Lluna només una vegada, i allà on va, patapam, deixa el rastre.
Sempre. La petjada, literalment, més enllà de la petjada física, la petjada de la seva porqueria, també. Bueno, de fet, hi ha aquella pel·lícula de Capricornio 1, que explica aquesta història que és bastant semblant, que és la de la primera missió a Mart, que resulta que és un frau i que en realitat l'arribada al planeta està filmada a uns estudis de tele.
Correcte. I, de fet, hi ha un documental, crec que era francès, de fa una vintena d'anys, que es deia Operación Luna, precisament, en què especulava sobre això. Agafaven talls, diguem-ne, de polítics ja els dirigents i, clar, no se'n van adonar que... Bueno, van passar el documental el dia dels Sants Innocents a França, però, diguem-ne, va quedar extrapolada la cosa i bona part, estic convençudíssim, bona part d'aquesta creença que molta gent diu no, l'home no va arribar a la Lluna, ve per aquest documental que estava molt, però que molt ben fet. Es deia Operación Luna, si no recordo malament.
Deixa'm dir una cosa més sobre el tema de la petjada. Tu imagina't que ets Neil Armstrong, i en aquesta primera passa que fa la humanitat al damunt de la Lluna, no l'acabes de fer bé, ensopegues...
Ostres!
Saps? La petjada no queda marcada gairebé... O sigui, com si la segona passa és millor que la primera, no? Què? Llavors què? No? No hi ha temps a tornar-ho a repetir. Vull dir, ja està feta la primera passa. És més lletja que la segona. Que no, doncs mira, mala sort.
Saps a qui li passaria això?
Qui?
A mi. O sigui, jo, en el remotíssim cas que hagués d'anar a la Lluna i hagués de fer la primera petjada, acabaríem sopant amb el mòdul, saps allò? Cauria, no la faria bé...
O sigui, el primer contacte físic segurament hagués estat al braç o al cap, o vés a saber què hagués estat.
Ja t'ho dic jo ara. Va, les petjades també han estat una evidència del pas, evidentment, d'algú per la Terra. Coneguem unes de ben famoses, les que podrien ser de Jesús.
Dius podries, vol dir que no, evidentment no està comprovat.
Sí, home, a veure, un té les seves pròpies creences, que són inqüestionables, però hi ha els fets per entendre'ns científics, ja, i evidentment hi ha un mètode al darrere i amb això ens hem de cenyir, per molt que la tradició, per entendre'ns, apunti altres idees, no? No hem de negar-ho, el ser un personatge històric tan rellevant i tan important, i com hem comentat en alguna ocasió, és lògic que s'hagi intentat trobar qualsevol rastre, evidentment, de Jesús de Natzaret. A vegades, fins i tot de forma forçada, no ens enganyem, no?
Sí.
I pel que fa a les seves petjades, home, mira, doncs n'hi ha com a mínim dues, diguem-ne així, de suposades. Unes que es troben conservades a l'església Domine Quo Vadis, a les afores de Roma, i unes altres que es conserven a la mesquita de l'Ascensió, a Jerusalem. És un santuari que es troba a la muntanya de les Oliveres, recordem primer escenari de la Passió de Jesús, on hi ha el seu prendiment, i segons els fets dels apòstols, allí és on també es produeix l'Ascensió, és a dir, on Jesús va pujar al cel després de 40 dies de la seva resurrecció. Evidentment, no cal dir-ho que després de 2.000 anys d'història, de diverses destruccions i reconstruccions, i que avui un dia està custodiada per musulmans, es venera una empremta que sí, que segons la tradició, va deixar Jesús just en el moment en què va ascendir al cel. I si hi ha l'empremta de Jesús, doncs certament qüestionable, no ens quedem curts i anem a Anglaterra per veure les petjades que va deixar el diable.
Calla, calla, calla. O sigui, doncs sí, Satanàs, Satanàs en persona ha trepitjat Anglaterra.
Doncs això que sí. De petjades atribuïdes al diable també n'hi ha una pila, totes, diguem, entre moltes cometes, ben documentades. Possiblement, la més famosa va tenir lloc el 9 de febrer de 1855 a Devon, Anglaterra, quan després d'una gran nevada, els seus habitants es van trobar amb petjades diferents de qualsevol altre animal conegut. Semblaven correspondre a algú amb només dues cames, tenien uns 10 centímetres de longitud i es trobaven pels camins, però també es veien a les parets i a les teulades, i no sempre de manera continuada. Hi havia trams en què n'hi havien empremtes i tot d'un en tornaven a aparèixer, i al mateix hivern i d'altres zones i altres regions del país es van trobar petjades similars. El cas va despertar moltíssima expectació, se'n van fer ressò diaris i publicacions de l'època, i l'episodi va ser conegut com les petjades del diable.
Carai.
Sí. Tot plegat molt misteriós, eh? I sense arribar a la categoria, diguem-ne, diabòlica, però també una bèstia, són les petjades d'un ésser gairebé mitològic. Peus grans.
Home, és la petjada més tensa que pots trobar, no? El que es coneix popularment com el Bigfoot, que abans de veure-la amb ell, veus la marca que ha deixat al terra, eh?
Correcte, peus grans o Bigfoot o Sasquatch, segons el nom que li donen els pobles indígenes d'Amèrica del Nord, és una criatura amb aspecte, diguem, de primat, tot i que molt més gran, de més de 2 metres i uns 150 quilos de pes, que suposadament viu a boscos i elevades altituds, sobretot a Nord-Amèrica, del que no se n'ha trobat cap exemplar,
òbviament,
ni tampoc cap cadàver, o ossos, o pèl, o excrements, i les úniques, i suposades també entre cometes evidències, són alguns testimonis que no poden ser contrastats. També hi ha algunes fotos, vídeos, molts d'ells, diguem, no massa creïbles, i petjades, això sí, ben grans, algunes de les quals s'acosten al mig metre, el que indicaria la suposada grandària de l'individu.
Sí.
Mig metre, déu-n'hi-do.
No,
i tant. No s'hi queden pas curts.
No, parlaríem, en tot cas, d'una llegenda, òbviament, la del Bigfoot, el del Sasquatch.
Sí, però malgrat aquest caràcter, diguem, eminentment folclòric i gairebé mitològic de tot plegat, hi ha hagut intents de la comunitat científica, que això és molt lloable, no? És a dir, no descartar res, sinó d'entrada dir, bueno, escolta, a veure, què ens podem trobar aquí, no?
Anem
a aplicar el mètode científic i a veure...
No anem a buscar un monstre, anem a buscar un tipus d'animal que té una derivada o que s'ha evolucionat cap a alguna direcció, etcètera, no?
Correcte, però, evidentment, tots els intents, de moment, no han pogut demostrar res. I ja que estem parlant de ciència, doncs quelcom que ens fa únics com éssers humans, les nostres ditades.
Home, al principi parlaves de Sherlock Holmes i d'aquesta imatge de la lupa i de la recerca de petjades de peu, no? Com una mena de sinònim del que és la recerca d'un investigador, d'un policia, d'un agent de policia, però segur que ara tothom li ve al cap les pel·lícules, els CSIs i tota la pesca de gent que va rastrejant una habitació per mirar a veure si hi ha empremtes dactilars, no?
Sí, que a més és molt pel·liculero això, no ens enganyem, eh? Les empremtes dactilars, és a dir, allò que abans es feia quan anàvem a fer el DNI i que havíem de sucar el dit índex en una esponjeta de tinta per imprimir-la en
un
paper.
Ara no, però encara poses el dit, eh? El que passa és que poses allà
en un petit escàner es fa això.
En un escàner, exacte.
Sí. De fet, això és un estudi científic, es diu la dactiloscòpia, i és molt més antic del que podem arribar a imaginar. Es diu que fa 4.000 anys els babilonis ja utilitzaven per signar contractes, però no va ser fins al segle XIX quan va començar a ser estudiat a les investigacions policials. I si el que hem sentit és cert, no n'hi ha dues d'iguals, es formen al ventre matern, i si ens cremem o ens fem ferides, l'empremta es regenera, cosa que trobo certament fascinant. Va, i de petjades, no amb dits, sinó amb mans i amb peus, les podem trobar al teatre xinès.
Mira, ara parlant de cinema, em sembla que és avui que és el Dia Mundial del Cine, no?
Què dius ara?
Crec que
sí?
Crec que sí.
Però per... Per què?
No sé què es commemora aquesta data, però ho he llegit en algun lloc.
Home,
i crec
doncs
que és el
dia mundial. No?
Mira, ara t'ho miraré.
Molt bé, doncs mira, mentre ho mires, anem a un dels llocs mítics de Hollywood, que és el Grauman's Chinese Theater, que és un cinema d'aspecte oriental, obert a Hollywood Boulevard l'any 1927, i és un dels punts de referència més reconeixibles de la meca del cinema. Tots, més o menys, tenim, quan anem al Chinese Theater, és anar a la meca del cinema, anar a un dels llocs més glamurosos de Los Angeles. Al seu exterior hi ha una visita imprescindible, que és les petjades de peus i mans de més de 200 artistes, tot i que, diguem que alguns hi han deixat altres empremtes. En Harold Lloyd, per exemple, ja sabeu, el còmic de cinema mut de l'Hombre Mosca, hi va deixar les ulleres. El Groucho Marx hi va deixar una va. I el John Wayne, hi va deixar un puny imprès, el que diu molt també de la seva personalitat, no?
Sí. Sobre això, ja has explicat, de fet, en més d'una ocasió, que vas estar a Los Angeles, no? Ho has vist, no? I no sé si et va fer especialment il·lusió. Què era el que et feia més il·lusió?
Mira, això va ser de les coses que em va fer il·lusió. La resta de la ciutat va ser extremadament decebedora, eh? Vull dir que, bàsicament, per aquesta concepció d'Amèrica sempre mira demà, mira el futur, no mira mai el passat. Això no dic que sigui bo i dolent, eh? És només la constatació d'una realitat, eh? I llavors, clar, els que som més o menys molt fans del cinema clàssic, doncs, clar, trobes l'absència de restes, d'homenatges, de quelcom que tingui un cert aire pretèrit. I mira, una de les poques coses que hi ha, doncs mira, són les petjades aquestes que va molt bé entretenir-se i dir, mira, goita, mira, les de la Jane Harlow, les de l'Olivia de Havilland, les de James Stewart, les de Kirk Douglas, i home, és d'aquells llocs que t'hi estàs una bona estona, bé? Va, i ja que parlem de petjades, doncs mira, un dels actors que va deixar les seves empremtes és Michael Caine, que l'any 1971 va protagonitzar La Huella.
La mañana de su ejecución, el rey Carlos I se puso dos camisas. Si el frío me hace temblar, dijo, mis enemigos lo achacarán al miedo. Y yo no quiero exponerme a semejante baldo. Hagamos también gala de esa dignidad anglosajona mientras usted sube las escaleras del patíbulo.
Escuche. En lo que respecta a su mujer, de no haber sido yo, piense... que hubiera sido cualquier otro.
Gran Michael Caine, que no sé si des del teu punt de vista és un dels millors actors de la història, eh?
Sí, no, home, no sé si és el millor, però a mi m'encanta el Michael Caine, com també l'Orange Olivier, evidentment. De fet, aquest diàleg, aquest tros de, que estem escoltant, és el grandiós Felip Peña doblant a l'Orange Olivier i el grandiós Rogelio Hernández doblant a Michael Caine, a la que va ser l'última pel·lícula també d'un altre gran, Joseph Leo Mankiewicz, i que va ser rodada l'any 1972 amb el nom de La Huella. Recordem, en una mansió aïllada, un escriptor de novel·les policia rep a l'amant de la seva esposa i a partir d'aquí s'iniciarà un maquiavèlic i pervers joc del gat i de la rata en què hi haurà molts argumentals. Una pel·lícula imprescindible per al gran talent d'en Mankiewicz, però també d'Olivier i de Caine, i que es pot trobar a Amazon i Filmin per qui la pugui recuperar o redescobrir.
Mira, Beorlegui, porto una estona buscant a veure si trobo això. Sí. El motiu perquè és l'11 de febrer, el Dia Mundial del Cinema, i no ho trobo. No, o sigui, no entenc el motiu. No acabo d'entendre-ho. És com que l'Acadèmia de Cinema Nord-Americana va decidir-ho, i punto i final, saps? Aquelles coses que passen. Però vull dir que crec que si hi hagués una data vinculada al Dia Mundial del Cinema, hauria de ser segurament el 28 de desembre, no? Que és quan hi ha la projecció dels Lumière.
Sí, el que passa que, a veure, si... Però si el Dia Mundial del Cinema és una data que estableix, diguem-ne, l'organisme nord-americà, mai assenyalarà el 28 de desembre com la data oficial de cinema, perquè això seria França. Clar. I els americans, quan els hi preguntes qui va inventar el cinema, ells diuen que Edison.
Clar, vull dir que... clar. No, continuem amb el
tema.
És una
altra història, clar que sí, tema. I tant.
Bueno, però, Regui, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies. Una abraçada ben forta. Ens veiem diumenge que ve.
Gràcies a tu. Que vagi bé. Adéu-siau.